Què tal? Molt bon dia de nou. Us parla que serà Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, el primer cafè de Ràdio Estel, parlarem del gran recapte que organitza cada any el Banc dels Aliments el proper cap de setmana, divendres 29 i dissabte 30 de novembre. Però abans, com cada dijous, tindrem l'hora del consumidor al primer cafè. També avui us proposarem els millors plans pel cap de setmana amb la Week Bros. I com cada dijous, arriba també l'advocat José Miguel Mestre amb l'Observatori Laboral. Tot això i més en la segona hora del primer cafè. Però abans, la Sara Cruz ens posa el dia amb els titulars més destacats a aquesta hora. Serà un bon dia de nou.
Bon dia, Mercè. Un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit una querella pel possible robatori d'un nadó l'any 87 a la clínica Dexeus. La mare, denunciant, assegura que la ginecòloga li va dir que havia parit un nen que havia nascut mort. Fa poc, però, hauria descobert que va tenir una nena sana i que hauria estat donada en adopció il·lícitament. Mare i filla s'han retrobat i han certificat la relació amb una prova d'ADN. La clínica nega cap adopció irregular i promet col·laborar en aquesta investigació. L'ADN confirma que el detingut ahir a París és l'autor dels atacs dilluns a la seu del banc Societe Generale i al diari Liberación. L'arrestat es diu Abdelkahim Dekar i se'l relaciona amb grups d'extrema esquerra i ja havia estat empresonat a mitjans dels 90 quan va participar en un altre tiroteig on van morir tres policies. El sospitós ha estat detingut en un aparcament subterrani en un barri popular de la perifèria de París. Encara no se sap, però, si va actuar sol ni els motius que el van empènyer a fer-ho. Les pensions pujaran com a màxim l'IPC més al 0,5%, tot i quedar-se sol el Partit Popular ha aconseguit l'aprovació d'aquesta reforma. Els populars han rebutjat totes les esmenes de l'oposició i s'han compromès a pujar un 0,25% al sostre màxim d'increment de les pensions, aprofitant el tràmit de la norma al Senat. Imputen el mosso que va netejar la sang després de la mort de l'empresari de l'Eixample, Juan Andrés Benítez. La gent està citada a declarar el pròxim 27 de novembre davant la jutja, acusat de presumpta obstrucció a la justícia i presumpta implicació també en la seva mort. D'aquesta manera ja són 9 els Mossos imputats en el Carraval. I acabem amb un doble punt esportiu. Valdés estarà unes 6 setmanes de baixa, segons van comunicar ahir els serveis mèdics del Barça, després de lesionar-se, recordem, dimarts, en l'amistós que va disputar la selecció espanyola contra Sud-àfrica a Johannesburg. I acabem amb bàsquet, perquè el Barça comença també la segona volta de la primera fase de l'Eurolliga. Avui visita el Partizan a l'estadi Pionier.
Sara, avui què busques?
Com cada dia, aquesta hora, la segona hora del primer cafè, la Sara busca, 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 no sé si hi trobarà.
Home, espero que sí, Mercè.
Sí?
I tant, sempre, bé, sempre trobo coses.
Doncs vinga, animem a la gent que ajudi a trobar-la, no, Sara? Aviam totes les coses que demanes.
I tant, que sí.
Doncs... Explica'ns, què busques aquesta setmana?
Avui busco saber si els nostres oients creuen necessàries accions, com per exemple les del Gran Recapte, em sembla de la que avui en parlarem, Mercè, aquesta acció del Banc dels Aliments. Repetim la pregunta. Creieu necessàries accions com les del Gran Recapte? Si et sembla bé, recordem les vies de comunicació. Vinga.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Doncs aquesta hora també arriba al primer cafè de Ràdio Estel, la Carme Planàs, delegada de l'Hipercor.
Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia,
molt bé,
Carme.
Ens hem fet una fotografia.
Ja ho sé, ja m'estava aquí... Des...
Quan nosaltres la farem totes tres.
Sí, que estava aquí fent els titulars i us veia aquí fent foto.
Sí, és que passa, Sara, que és que la Carme ja té fans. Oh. I m'han demanat sí. una fotografia de la Ficha. Carme Planas.
Sí, que la fan número 1 de la Carme és la teva germana.
Sí, sí, super, super fan, sí? Carmeta. Però és això, vull dir, la gent es torna com boja perquè vol escoltar les ofertes de l'Hipercor.
No, el que tens que fer és venir amb ella a Hipercor i li ensenyarem en vivo i en directo.
Doncs vinga, va, quedem un dia,
Quedem un dia.
I anem les 4.
Això, mateix.
Va, repassem les ofertes.
Sí, bueno, primer, escolta, aquests donos que he portat avui estan boníssims, eh? Vull dir que, escolta, començarem parlant de coses dolces, ja que estem menjant donuts. Tant.
Més doncs he vist, Carme, que portaves una fotocòpia amb sabatilles.
Sí, això... Ja, escolta, després. Parlarem de calefactors i llavors parlarem de les sabatilles, vale?
Vinga, perfecte.
Doncs mira, ja que comencem amb coses dolces, doncs el torró de la Cano a Xixona, 500 grams, 7 en 20, producte rebot, per tant, té un val de 3 en 60. O sigui, tu ja saps el que són els productes.
Sí, te vaig el explicar. Rebot.
Et va quedar bé, eh? O sigui, el cartellet a damunt, el 50%, i tens un val doncs, per canviar-lo del que és la meitat del total de lo que compres. Sí. Tens un val que pots comprar qualsevol departament de l'Hipercor. Doncs, bueno, torrons de xocolata cruixent Suchard, diferents varietats, 12,95. Figuretes de massapà Toledo Hipercor, 3,94. Té rebot, doncs tens un val de 1,97. Xocolata valor, 1,88, amb rebot d'un val de 94 cèntims. Donos, 6 unitats, 3,20, que són d'aquests que hi portem.
Com ens agraden els donos, per favor.
Boníssims, eh? I amb aquest cafè que tenim
boníssim,
aquí,
aquí bueno.
Que treu el fred de cop, o sigui, fantàstic.
Perfecte.
Marmelada 0, diferents varietats, 1,25. Xocolata amb llet, Nestlé, extra la unitat de 2,95. Té un rebot, doncs tens un val de 1,48. O sigui, els rebots els pots trobar amb productes de molts diners, o sigui, molt cars, sí. Bueno, molt cars, que són d'un preu, i amb productes, doncs, com amb alimentació, doncs, o sigui, que tot suma, eh?
Vull I tant.
Vas guardant els vals els pots fer servir el dia després de la compra, i pots fer-los servir fins al dia 8, o sigui que quan tinguis els vals has d'anar espavilant-te perquè el dia 8 ja és al caure, eh?
8 de desembre.
8 de desembre.
Ja caduquen, els vals rebots.
Exacte. Bueno, i després, amb esport bicicleta de muntanya, és un altre model de la que l'altre dia vam parlar, 190 euros, i aquesta bicicleta que tant li agrada a la Sara...
Sí, sí. Ja me l'he comprat, Carme? Sí? I tant, la tinc al menjador.
I la fa servir, Sara.
Sí, sí, cada nit. Per cremar. Home, clar, la Carme ens porta aquí, que si un dia dònuls, que si l'altre dia...
Que si l'altre dia xocolata. Escolta, això s'ha de fer servir aviat, no?
Té tanta energia, tu creus?
Clar que sí, i tant. No, però és que, a més, a les bicis aquestes el que va bé és perquè ara mateix que fa tan fred, qui té ganes de sortir a fer...
Clar,
a més
no ocupa molt, eh?
Clar,
no ocupa massa.
La tens a casa, t'aixeques del llit,
et poses la música,
et dutxes, no prens res dolç després, perquè si no, esperes una miqueta a vindre aquí, que la Carme porta les galatetes o els dònuts, i apa.
I vinga, tornem.
Doncs, bueno, avui que fa tant de fred, doncs parlem de calefacció. Tenim un calefactor exclusiu Hipercor, protecció sobre escalfament, 9,90. Imagina't qui no va calentet a casa amb una estufeta al bany, o a l'habitació, o a la saleta d'estar, per 9,90. Braser. Els brasers ara ja no s'estilen, però abans, les àvies, jo no, Carme. Els brasers, dos nivells de potència, 14,90. O sigui, tens una tauleta d'aquestes de...
Sí, una taula camilla d'aquestes.
Camilla,
no?
Poses el braseret a sobre, poses un xocolata, un cafè...
Sí, molt dolces avui, eh?
Ah, sí, bueno, és que no ve de gust
el dolç quan fa fred, eh?
Que sí. Tenim un radiador infrarojos, 19,90. Exclusiva Hipercor. Calefactor mural de ceràmica, comandament a distància, 24,90. I calefactor ceràmic de torre control digital, en gir els dos sentits, 49,90. I convector protecció contra sobrecalfament, 22,90. Ja estem?
Ja estem, Carmeta.
Les sabatilles.
Les sabatilles.
Va, per favor, jo m'estic esperant les sabatilles.
Doncs mira, sabatilles, jo que te les ensenyo aquí, de tots els models, amb botetes, amb xancles, el que sigui. Són 9 euros per parell, però té un 50% de descompte en la segona unitat.
Mira.
O sigui, te'n compres unes xancletes, compres unes botetes...
No, és que tenen una pinta de calentetes.
Oi,
doncs mira, regal l'amic invisible, que vagi bé.
Bon dia.
Carmeta, bon dia.
Fins demà, si Déu vol.
Adéu.
Ràdio Estel.
L'Estat és sòlidament sobirà quan governa la societat i alhora serveix el bé comú de la societat i consent a la nació de realitzar-se en la seva pròpia subjectivitat, en la seva pròpia entitat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
T'agrada buscar, provar, descobrir fragàncies noves? O ets fidel a una sola? Siguis com siguis, si t'agrada estrenar, a partir d'ara al Corte Inglés tenim nous preus. Nous preus en les fragàncies que més agraden i també en les últimes novetats. Nous preus perquè estrenis la que et vingui més de gust. Estrena fragància. Estrena nous preus al Corte Inglés.
L'hora del consumidor.
I ara, com cada dijous a aquesta hora, encetem el nostre espai de l'hora del consumidor, un espai per conèixer els nostres drets i els nostres deures com a consumidors. I per ajudar-nos tenim amb nosaltres, com cada setmana, el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Molt bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua sobre economia en valors de Ràdio Estel. Bon dia, Carla.
Bon dia, Mercè.
De què parlarem avui, Carla?
Doncs avui parlem de les targetes de crèdit i de comissions bancàries. Per exemple, ahir ens van robar la targeta de crèdit, però no ens en vam adonar fins avui. No ens n'hem adonat fins avui. Quan hem anat a l'entitat per anul·lar-la, ens han anunciat que en aquest temps, és a dir, en aquest d'ahir a avui, algú ha fet un càrrec de 400 euros. Qui ha d'assumir aquest càrrec? Què puc fer? O, per exemple, la meva entitat m'ha enviat una targeta de crèdit nova que jo no he sol·licitat i, a més, me l'han cobrada. Puc reclamar que em tornin aquests diners?
Recordem als oients que ens podeu trucar en directe al 93 409 2774, 93 409 2774 i ens podeu fer els vostres dubtes, les vostres preguntes al voltant de les targetes de crèdit i de comissions bancàries. I és que també se'ns plantegen altres dubtes, com, per exemple, per què l'establiment em demana que mostri el DNI cada cop que pago amb targeta de crèdit i fins i tot amb xip, Carla?
I també tenim altres dubtes, com per exemple el primer de tot, no? Senyor Conesa, per començar, què són les comissions bancàries i en concepte de què ens les cobren? Perquè sembla que avui en dia tot vagi per comissió.
Bé, les comissions no és res més que aquelles quantitats que les entitats bancàries ens cobren per prestar-nos els seus serveis. Per exemple, si enviem una transferència, si canviem divises perquè ens anem de viatge, per administrar-nos el compte, per la targeta de crèdit, si ens estudien un préstec, per qualsevol aspecte que nosaltres, doncs, tinguem un tracte amb ells, ens poden cobrar doncs, aquestes comissions. També es poden cobrar despeses, sempre que siguin justificades, de treballs que han encarregat a tercers per nosaltres. Com pot ser, per exemple, en un moment determinat nosaltres volem doncs, un crèdit hipotecari. Doncs el bé de garantia hi ha algú que fa la taxació. Aquesta taxació ens la cobraran perquè l'ha pagada l'entitat financera i després ens la cobrarà nosaltres. Si després hem d'anar al notari per doncs, fer una escriptura, els costos de notari també després ens els cobrarà. Però sempre han d'estar justificats. I sempre ens poden fer un sol càrrec per cada servei. No ens poden duplicar càrrecs ni a la vegada doncs, cobrar-nos càrrecs però, o comissions per coses que no ens han fet.
En quins casos concrets, senyor Conesa, ens poden cobrar comissions bancàries les entitats de crèdit i quins serien els requisits que han de complir aquestes comissions?
Bé, pensem que les entitats, quan parlem de requisits, el primer és el valor d'aquestes comissions. Les entitats bancàries tenen llibertat per fixar i repercutir les comissions en funció dels serveis que ens presten. Això no vol dir que, per lo que sigui, hàgim negociat i perquè hi hagi, per exemple, i això ho veiem, doncs no s'hem domiciliat la nòmina, no ens cobren una sèrie de comissions. Però això són lliures en fer-ho. Per tant, ens poden carregar per qualsevol servei que ens presten. Pensem que per l'altre cantó ens han d'informar. I ens han d'informar clarament. O sigui, en el moment en què nosaltres tractem amb una entitat financera, ella, de tot el que són les... O sigui, els serveis més freqüents, ens han de passar la informació del que ens cobraran per cada un d'aquests serveis. I ens ho han de fer d'una forma senzilla i especificada. Per què? Perquè nosaltres puguem comparar. Puguem comparar perquè a la millor una altra entitat ens fa un tracte millor i ens cobra menys comissions. Per tant, és important i tenen l'obligació d'informar-nos. Pensem que hi ha un tipus de serveis, que són els serveis de pagament, que aquests serveis, si hi ha qualsevol variació amb el tema de les comissions, ens han d'avisar amb 2 mesos d'anticipació. Quins són aquests serveis? Doncs les transferències, pagaments per targeta i tal. El reste de serveis bancaris, que poden ser ja esporàdics, aquests, si hi ha alguna variació amb algun crèdit que hem fet o amb algun aspecte que no és el normal, ens ho han d'avisar amb 1 mes d'anticipació, sempre i quan el venciment d'aquest servei doncs, sigui superior.
Senyor Conesa, i així com parlem que les entitats bancàries tenen llibertat a l'hora d'establir les comissions, tot i que ens han d'informar, i també m'imagino que si modifiquen aquestes condicions també han d'informar. En el cas dels interessos, està regulat d'alguna manera o també tenen llibertat?
No, els interessos que paguem a les entitats financeres no estan regulats. Vull dir, l'entitat financera pot fixar un determinat tipus d'interès i nosaltres ho podem negociar i pot ser doncs, que ens en sortim o que no i podem comparar amb un altre. El tipus d'interès no és res més que no només és l'interès que ens cobra l'entitat financera doncs, si demanem un crèdit. És l'interès que nosaltres cobrarem si li deixem diners a l'entitat financera. O sigui, nosaltres fem un dipòsit, aquest dipòsit té un rendiment que serà un interès. Per tant, sempre podem negociar un tipus o l'altre. El que passa és que normalment molts d'aquests contractes doncs, de dipòsit o dels crèdits són contractes d'adhesió i aleshores sembla que hàgim de signar i prou i que tinguem por a negociar i dir sí o dir no a les entitats financeres. I el que hem de fer és com si anem a comprar qualsevol cosa. moltes vegades anem a comprar i regategem, escolta'm, són els nostres interessos, per tant, és el mateix amb una entitat bancària. Aquests interessos, que normalment és un percentatge, doncs, per tenir una comparació, està limitat a un any i tenim, doncs, aquest percentatge anual. I aquest és el que ens ha servit de guia per cobrar, per pagar o per comparar amb altres entitats financeres. Per tant, ells tenen la llibertat de decidir, però nosaltres tenim la llibertat d'acceptar o no acceptar, encara que a vegades no ens toca més remei que acceptar. Això ja és un altre aspecte. Hi ha un aspecte que és important, que quan ens informin ens han de donar també el que representa la taxa anual equivalent. Perquè moltes vegades ens pot donar una mica d'error el fet de que si l'interès i després parlem que si... No, el TAE, que no és res més que aquesta taxa anual, és el que verdaderament nosaltres cobrarem o pagarem aquell any. I això és el que més bé ens serveix a l'hora de comparar amb altres entitats financeres. Qualsevol variació en aquests aspectes, l'informe, en aquests casos, ha de ser personalment i amb antelació si hi ha modificacions a les condicions.
Senyor Conesa, hi ha límits per als tipus d'interès aplicats en els anomenats crèdits ràpids?
No, no hi ha.
Perquè ara s'han posat molt de moda.
Ara s'han posat això molt de moda.
Això de truqui i 3.000 euros li concedim de seguida.
No, no hi ha cap, no hi ha cap, cap límit. L'única cosa que hi ha una sèrie de característiques, principalment amb els crèdits del consumidor, que a partir de 200 euros els contractes han d'estar per escrit, el consumidor n'ha de tenir un exemplar a partir de 200. I per l'altre cantó, lògicament, abans de signar qualsevol contracte, l'entitat no sols ens ha d'informar, sinó que ens ha de passar un, diguem-ne, projecte o esborrall del contracte que signarem, perquè nosaltres el repassem. I aquest contracte, pensem que ens han passat, és vinculant, per tant, l'han de complir. No ens poden passar una oferta i després fer-nos signar una altra. Per tant, tinguem-ho en compte. Però hi ha un aspecte que és important i que no és els crèdits ràpids, però heu parlat de si hi ha límits amb els tipus d'interès. Hi ha un límit amb el tipus d'interès, que és el següent. En el cas dels crèdits hipotecaris, hi ha una limitació amb el que fa referència en els interessos de demora. O sigui que, si nosaltres, per lo que sigui, no paguem, els interessos de demora, que són esgarrifosos, hi ha una limitació. Hi ha la llei 1/2013, del 14 de maig, és una llei estatal, que és la llei de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social, que tots aquells crèdits hipotecaris que han sigut doncs, per adquirir la vivenda habitual, si tenim un problema i no podem pagar, els interessos de demora no poden pujar més que 3 vegades l'interès legal del diner. Això és una llei estatal, però pensem que aquesta llei ve d'una proposta nostra, l'Agència Catalana de Consum la va presentar, el govern la va aprovar el 2012, va entrar en el Parlament, que a més nosaltres proposàvem no 3 vegades la limitació, sinó la limitació amb 2 vegades i mitja el que és l'interès legal, o sigui, l'augment només 2 vegades i mitja, però que degut a que es va dissoldre la Càmera, aleshores va decaure i ara torna a estar en el Parlament per aprovar-se. En base a aquesta llei que nosaltres havíem presentat, el govern de Madrid, com que té majoria absoluta, va agafar, la va arreglar i la va aprovar d'una forma ràpida. Però nosaltres l'havíem prevista i, a més, ja dic, torna a estar en el Parlament i nosaltres ho limitem a dues vegades i mitja.
Com a mínim, això és un marc de confiança de cara als consumidors dels crèdits, i ha estat un dels motius de la crisi.
Sí, perquè els, a més a més, els crèdits hipotecaris fa de que ens hi juguem l'habitatge habitual que tenim.
I tant. Carla, et sembla si recordem als oients, si tenen alguna pregunta, ens podeu trucar en directe al 93-409-2774, 93-409-2774. Senyor Conesa, parlem de les targetes, perquè nosaltres ens preguntem quants tipus de targetes hi ha.
No s'acaben mai.
No s'acaben mai,
no,
les targetes.
No s'acaben mai.
Hi ha un ampli ventall i ens tornem bojos, la veritat. I quines condicions, també, no?, té cada tipus de targeta?
Parlem de plàstic.
O sigui, parlem de plàstic.
La targeta, que no res més, que paguem en plàstic, és aquella, diguem-ne, possibilitat que ens donen les entitats financeres, possibilitat que se la cobren, no ens donen res gratis en absolut, de que nosaltres podem fer compres de productes o pagar serveis sense diner en metàl·lic, sinó a través d'un crèdit que a través d'aquesta targeta ens dona l'entitat financera i que també ens dona la possibilitat, en un moment determinat, de treure diners utilitzant les finestretes de les entitats financeres. Ja, quan parlem de tipus, ja hem de pensar en què n'hi han quatre. La de crèdit, la de dèbit, la moneder, la comercial. Vull dir, ja tenim quatre tipus de targetes, però a més li posem colors. O sigui, depèn de com els bancs et tenen catalogat, pots tenir la normal o clàssica, pots tenir la de plata, la d'or i la de platinum, que aquesta ja deu ser...
Aquesta bé.
Jo no l'he vista mai.
Pots comprar doncs, la Torre Eiffel amb aquesta. Aquests quatre tipus són, doncs, la targeta de crèdit, per exemple, no és res més que un crèdit que et dona l'entitat financera per poder utilitzar aquesta targeta en un contracte on hi ha un límit de lo que tu pots disposar i pots pagar aquesta targeta. Sobre aquesta targeta, normalment, depèn de si ho has negociat o no, pagaràs el que dèiem abans, una comissió a l'any. Què passa? Que dius, home, et donen un crèdit i no et cobren. Pensem que l'interès del banc és que si tu pagues amb la seva targeta, tots els diners que pagues tu passen
a través del banc.
A través del banc, les compres, tal, tot plegat, les diferents botigues. I per l'altre cantó, sí que et donen la possibilitat i llavors pagues uns interessos si tu, per exemple, ajornes el pagament. Dius, mira, jo ara faig una compra que és important i comptes de pagar-la de cop, perquè, clar, pensem que cada mes t'arriba el que és el resum de les teves compres i t'ho carreguen el compte. Vull dir que, dintre de tot, no és allò d'un crèdit a llarg plaç. Mm-hmm. Vull dir, com a màxim, és el mes següent. O el mateix mes. Aleshores, si tu és una compra gran, la pots ajornar i pagar-la a la millor amb 12 mensualitats. A partir d'aquí, llavors pagues i pagues uns interessos importants.
És a dir, que per tenir una targeta de crèdit tenim uns drets i unes obligacions, senyor
sempre,
Conesa.
Sempre. Tenim... Jo diria que tenim obligacions, només, més que drets, Perquè, perquè hem de pagar. Per tant, aquesta és la nostra obligació més important. Hem de pagar-ho en el moment en què doncs, el contracte ens exigeix. Vull dir, cada mes nosaltres ens ho carreguen. Per l'altre cantó, la targeta de dèbit. La targeta de dèbit és una targeta en la qual podem disposar del nostre propi compte. O sigui, nosaltres paguem, però no paguem amb el banc després ens ho carregarà. No, això ens ho carrega directament,
quan
en
fem
el nostre
la compra.
Compte. Hi ha entitats que ho fan d'una forma immediata, però n'hi ha d'altres, per exemple, que recullen els pagaments que facis durant la setmana i un cop a la setmana t'ho carreguen. La targeta moneder. La targeta moneder és una targeta doncs, per petites quantitats.
Sí, perquè a vegades la diferència entre la targeta de dèbit i la de moneder...
Sí, hi ha poca diferència. El que passa és que aquesta l'has de carregar. L'altra es basa en el teu compte corrent.
Directament vinculat, eh?
I aquesta no, aquesta és com una targeta,
no?,
de prepagament,
exacte,
com si fos la de telèfon, tu l'has de carregar i tens en allà, doncs, unes quantitats. I aquesta serveix per compres petites.
Mm.
I després hi ha les targetes comercials. Les comercials no és res més que una targeta de crèdit com la dels bancs. El que passa que les emeten al mateix centre comercial, de forma que fidelitzen. Perquè, esclar, tu amb aquella targeta només pots anar a comprar en aquella botiga o en aquella gran superfície o en aquell lloc que te l'ha emesa. No pots anar a la competència i pagar amb aquella targeta, no te la mataran. Tot i així, hi han acords. Hi ha, per exemple, doncs, una gran companyia, doncs, de distribució que té molts magatzems, que té un acord, doncs, amb una empresa petrolera i, per tant, tu pots pagar la gasolina, però el que sigui, amb aquella targeta. Va, perfecte. Però al cap del mes també t'ho cobren tot. Vull dir que, per tant, el que fan és fidelitzar.
Exacte. Senyor Conesa, l'Eduard de Vilafranca ens pregunta a través de la nostra pàgina de Facebook que ell li van oferir la possibilitat de contractar una targeta de crèdit, però li van dir que si ell efectuava 5 compres durant l'any amb aquesta targeta de crèdit, no hauria de pagar les comissions. Què va passar? Que al cap de l'any, doncs, la cosa no va ser així. I li van oferir altres prestacions. Això és legal?
No.
Què ha de fer? Ha de reclamar?
Sí, en primer lloc, lògicament, si ell li van oferir la targeta, li devien oferir aquestes condicions per escrit o les va signar en un contracte. Per tant, això és vinculant. I automàticament ha d'exigir que ho compleixin.
Uh-huh.
I si no li compleixen, ha de fer la reclamació en el defensor del client, que té 2 mesos per contestar i solucionar o no el problema. Si el soluciona, perfecte. Si el contesta donant-li una solució, val, ja ho han caminat, però que si ni el contesta o no li soluciona, pot dirigir-se a qualsevol organisme de consum, ja sigui, doncs, una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor, a la pròpia Agència Catalana de Consum, o també, doncs, amb una associació de consumidors.
Senyor Conesa, un altre tema que ens sol passar, bé, a mi em sol passar habitualment, podem dir, sóc una mica despist, Carla, eh? Què hem de fer si ens roben o perdem la targeta de crèdit?
Això passa a totes les famílies. Jo també m'he deixat a vegades la targeta a l'hora de comprar una T10 a dintre de la màquina aquella i, com que normalment les tens ordenades, quan obres després la cartera dius, aquí em falta una cartera.
Què hem de fer? Clar.
Automàticament, el que s'ha de fer és trucar a l'entitat financera anul·lant aquesta targeta. Però això és
el primer pas.
És el primer pas. Pensem un tema. En les targetes posa a darrere el número de telèfon. Apuntem-se'l en un altre lloc, perquè si perdem o ens roben la targeta, no sabrem
sí,
on hem de
trucar.
Sí, això
m'ha passat a mi alguna vegada.
Per tant, tinguem la precaució
de
tenir
d'urgència.
El número d'urgència a part. Una vegada hàgim, doncs, fet això, lògicament, si és robo, a més, anem als Mossos i fem la denúncia. En el moment en què nosaltres hem comunicat a l'entitat que ens han robat o que hem perdut la targeta, tranquils, perquè ja no ens poden carregar res. Eh? Ja és l'entitat financera que corre tot el tema del risc de que hagi mogut tots els mecanismes per anul·lar aquesta targeta. Si resulta que no ens n'hem enterat i ha passat, doncs nosaltres tenim l'obligació de els primers 150 euros que puguin carregar-se d'una forma, doncs...
És a dir, en el cas que parlàvem al principi, si s'utilitza fraudulentament la nostra targeta en aquest període d'ahir avui que ens
no
han robat...
No nosaltres, l'utilitza una persona que l'hagi...
Que l'ha robat,
sí.
I són 400 euros,
150
els paguem nosaltres, la resta...
De totes formes, sempre hi ha les assegurances corresponents que fan de que això pugui ser zero. Però el que hem de fer és comunicar-ho de seguida.
Senyor Conesa, últimes precaucions. Què hem de fer per anar amb compte amb les nostres targetes de crèdit, bueno, amb tot el tipus de targetes que tenim, perquè no ens les utilitzin fraudulentament?
Bé, hi ha coses que sembla que són molt senzilles, com per exemple dir, escolta'm, la targeta la tinc jo, sóc jo, la signatura o el PIN. Bé, en primer lloc, nosaltres, sempre que paguem targeta de crèdit, tinguem la precaució d'identificar-nos. De forma que així exigim també a la pròpia empresa que faci aquesta... Hi ha targetes que és obligatòria, que ha de ser la presentació d'un document identificatiu. Per l'altra, hem nosaltres de tenir precaució de vigilar, guardar-la, tenir-la en un lloc que sigui normalment segur. No adjuntar mai la targeta i el PIN al costat, perquè passaria pitjor que amb el número de telèfon. El telèfon el podem trobar, però el PIN poden anar allà i treure'ns el que sigui.
Sí.
Tenir aquestes precaucions és important. Veure bé els extractes bancaris quan ens arribin, que no ens carreguin alguna cosa que sigui fora de lloc, perquè no només pot passar que ens la robin. A vegades hi pot haver-hi algun lloc que dupliquin.
Clar.
I que després ens vingui un càrrec. Vull dir, això ha passat, a la meva t'arriba un càrrec d'Estats Units. I dius, escolta, jo ni m'he mogut d'aquí. Si això ve, automàticament fer la reclamació. Pensem que hi ha moltes entitats financeres que això ja ho detecten i automàticament ja ho bloqueixen.
Senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per aquests bons consells. Avui hem parlat sobre les targetes de crèdit i les comissions bancàries. Que vagi bé, molt bona setmana.
Gràcies, molt bon cap de setmana també i fins dijous si Déu vol.
Fins dijous si Déu vol. Carla, gràcies, de què ens parlaràs avui a Plusvàlua?
Doncs avui al Plusvàlua, de 3 a 4 en directe, com cada dijous, parlarem sobre el congrés de la taula del tercer sector social de Catalunya que se celebrarà la setmana vinent i tindrem amb nosaltres el senyor Toni Codina, director general d'entitats del tercer sector social de Catalunya.
Doncs ja ho sabeu, aquesta tarda de 3 a 4 a la sintonia de Ràdio Estel. Que vagi bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La Vanguardia brinda amb els seus lectors i subscriptors oferint-los 4 ampolles d'un cap excepcional, valorades en 60 euros. Pere Ventura Tresor Reserva Brut Nature. Et mereixes el millor. Per 4,95 €. Cartilla el diumenge 24 amb La Vanguardia.
A Hipercor continuem celebrant el nostre aniversari.
Amb el 50% de rebot en la llet Celta, en vas d'un litre i mig sencera, semidesnatada i desnatada.
De rebot t'emportes el 50% del seu import, 60 cèntims.
Emporta't de rebot el 50% de l'import en més de 300 productes.
Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Aniversari d'Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
També a hipercor.es.
Ràdio Estel.
I 38 minuts, el proper divendres 29 i dissabte 30 de novembre se celebra el gran recapte d'aliments d'aquest any. En què consisteix, Sara?
Doncs es tracta, Mercè, d'una campanya de recollida d'aliments, com dius, que té l'objectiu d'aconseguir que les persones més necessitades de Catalunya rebin ajuda alimentària, així com també donar a conèixer la situació que travessa aquest grup que ha anat creixent arran de la crisi econòmica.
Per parlar-nos d'aquest tema, ens acompanya avui la Belén Jiménez, responsable de comunicació del Banc dels Aliments de Barcelona. Molt bon dia, Belén.
Hola, bon dia.
Belén, explica'ns com es du a terme el gran recapte d'aliments.
A veure, el gran recapte d'aliments, que en els darrers anys ha crescut i de forma molt notòria, comença amb una crida de voluntaris, perquè són imprescindibles per poder realitzar el gran recapte. Els ciutadans, tots els ciutadans són clau pel gran recapte, primer fent-se voluntaris i després a través de les donacions d'aliments que donen al cap de setmana de gran recapte. Aleshores comencem amb aquesta crida de voluntaris, que tot just vam finalitzar a principis de mes, a principis de novembre. Hem assolit els 15.000 necessaris i ara estem preparant tot per coordinar aquests més de 1.300 punts de recollida que hi haurà arreu del territori.
Belén, com garantiu que el repartiment dels aliments sigui equitatiu?
Nosaltres no repartim els aliments directament, treballem amb una xarxa d'entitats, són gairebé 700 entitats a tota Catalunya, són 344 a la província de Barcelona. Totes aquestes entitats estan homologades per serveis socials. Totes les persones que s'adrecen a aquestes entitats per ser beneficiàries són persones que venen derivades de serveis socials. I des de serveis socials en els darrers anys sí que s'ha treballat molt amb el tema de vigilar perquè no hi hagi duplicitat, de manera que la forma i el repartiment de la distribució d'aquests aliments sigui la més equitativa possible i arribi al major número de persones. Per tant, són entitats que porten molt de temps dedicades a aquesta tasca i que fan la tasca d'una forma completament equitativa i seriosa.
I què hem de fer si volem participar en aquest gran recapte dels propers dies 29 i 30?
El gran recapte, els punts de recollida s'hi troben a mercats i supermercats de tota Catalunya. Com he dit, hi haurà més de 1.300 i el que es demana són aliments bàsics de llarga durada i d'un alt valor nutritiu. Principalment és l'oli, la llet, els llegums i les conserves de peix.
L'any passat, Belén, us vau marcar com a objectiu recaptar 1.400 tones d'aliments bàsics i finalment vau superar aquesta xifra i vau arribar a les 2.700 tones. Aquest any us heu marcat d'un objectiu?
Nosaltres aquest any volem superar el de l'any passat i quedar-nos en 3.000 tones. Si és possible superar-les, encantadíssims,
millor, eh?
Millor. El que passa que ja parlem d'uns números que, evidentment, cada any, si la fita és doblar l'objectiu de l'any anterior, cada vegada serà més complicat. Però, com a mínim, aquest any ens hem plantejat arribar a les 3.000 tones, que són 3 milions de quilos.
Uh-huh. I després de recollir tots els aliments, per mitjà de quin procés arriben a les persones més necessitades? És a dir, com ho feu?
Els aliments arriben barrejats, evidentment, perquè la gent fa donació doncs, dels quatre aliments bàsics que nosaltres demanem, més de tots els altres aliments, doncs a vegades ens donen galetes. Sempre evitem que ens donin frescos, perquè és difícil el poder gestionar l'aliment fresc perquè arribi en condicions òptimes al beneficiari final. Però dins de l'aliment sec sempre s'hi suma la pasta, sempre s'hi suma l'arròs, s'hi sumen les galetes, com estem prop de les festes de Nadal, de vegades s'hi sumen els torrons. Aleshores, nosaltres el primer que fem és classificar tots aquests aliments, perquè tots aquests aliments arriben en aquests containers que nosaltres diem banyeres, que es col·loquen a la porta dels supermercats i que estan gestionats pels voluntaris. I quan arriben al banc dels aliments, el primer és classificar-ho. Aleshores, el que es fa és triar per la tipologia de producte. Llavors es posen en caixes segons sigui llet, sigui oli, siguin conserves de peix, siguin llegums o sigui altre tipus d'aliment. Tot això es col·loca en caixes, que són unes caixes que tenen una cabuda aproximada de 15 quilos d'aliment i s'organitzen en pàlets. Aquests pàlets es col·loquen a les prestatgeries del Banc dels Aliments per repartir-los de forma immediata. De fet, una de les novetats del gran recapte d'enguany és que hi haurà magatzems intermediaris a diferents comarques per tal que no hagin de venir tots els aliments fins al Banc dels Aliments de Barcelona, en el cas de Barcelona, sinó que directament els aliments d'una determinada àrea geogràfica de la província de Barcelona s'hi puguin quedar allà perquè el repartiment sigui més immediat i pugui arribar abans a les famílies que ho necessiten.
Avui parlem amb Belén Jiménez, responsable de comunicació del Banc dels Aliments de Barcelona, sobre el gran recapte que tindrà lloc el proper divendres 29 i dissabte 30 de novembre per tot Catalunya. Concretament, Belén, ens agradaria conèixer quants punts de recollida hi hauran aquest any i, en base a la vostra experiència dels dos darrers anys, quins diries que són els principals punts de recollida?
Nosaltres enguany ja tenim 1.300 i anem creixent. Serà algú que anirem segur que anirem aconseguint més voluntaris, perquè estem en 15.000 voluntaris en aquests moments, però ara mateix al web granrecapte.com hi ha un anunci que diu que si tenim més voluntaris podrem assolir més punts de recollida. Per tant, seran més de 1.300 a les principals cadenes de distribució d'aliments que tothom coneixem. I aleshores doncs, allà s'hi trobaran amb aquests containers per poder fer la donació.
Per tant, si ens volem fer voluntaris, hem d'anar a aquesta web www.granrecapta.com i aquí hem d'omplir potser algun formulari,
hi ha un formulari
o com hem de fer-ho?
Per poblacions, el primer que trobes és la demarcació, després les diferents poblacions i a cada població els punts de recollida que n'hi ha.
A banda d'aquests grans contenidors que ens explicaves, hi ha més novetats en el Gran Recapta d'aquest any?
Sí, hi ha més formes de col·laborar. Per exemple, el Reial Club Deportiu Espanyol s'ha sumat al Gran Recapta i intercanviarà entrades per aliments pel partit del proper 30 de novembre a l'estadi de Cornellà al Prat contra la Reial Societat. Qui vulgui assistir al partit es bescanvien 5 quilos d'aliments bàsics dels que demanem al Gran Recapta per una entrada de tribuna. Això és una de les formes de col·laborar. Trobareu també un formulari al web granrecapta.com a l'apartat de donacions on us podeu registrar, porteu els 5 quilos d'aliments i podeu anar a veure aquest partit de l'Espanyol. Després hi ha diaris com La Vanguardia, el diari Esport i el Periódico, que junta amb Capravo el Periódico i l'Esport i amb diferents marques d'alimentació La Vanguardia, també estan fent una promoció de manera que es puguin sumar més quilos si els lectors retallen aquest val i el porten a un supermercat concret per poder fer la donació.
Doncs més facilitats, en aquest Gran Recapte d'aquest any.
Es tracta de sumar quilos.
De sumar i molts quilos. Belén Jiménez, responsable de comunicació al Banc dels Aliments de Barcelona, avui ens ha parlat del Gran Recapte, que, ho recordem, tindrà lloc aquest cap de setmana, no, el següent, el proper divendres 29 i dissabte 30 de novembre. Voldries afegir alguna cosa més, Belén?
Animar a tots els oients a que participin al Gran Recapte. Tot és benvingut, des de la donació més petita fins a la donació més gran, tot suma i tot és benvingut.
Doncs moltíssimes gràcies, Belén, que vagi molt i molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
T'agrada buscar, provar, descobrir fragàncies noves o ets fidel a una sola? Siguis com siguis, si t'agrada estrenar, a partir d'ara al Corte Inglés tenim nous preus. Nous preus en les fragàncies que més agraden i també en les últimes novetats. Nous preus perquè estrenis la que et vingui més de gust. Estrena fragància. Estrena nous preus al Corte Inglés.
No, i 48 minuts, ja hem escoltat el José Miguel Mestre. Molt bon dia, José Miguel.
Bon dia, què tal?
Molt bé, advocat laboralista que visita cada dijous el seu observatori laboral. Avui ens portes moltes xifres, José Miguel.
Mira, avui he pensat, deixem-nos de sentències i
les
parlem
de
dades, com està en el debat si estem sortint de la crisi o no, o encara estem tocant fons. Porto bastantes dades, a més ha sortit un article del senyor Íñigo Sagardoy, que és el president del despatx a Sagardoy Abogados, i una mica el que diu és que s'està recuperant, no? I s'està començant a crear ocupació. Si et sembla, puc comentar algunes de les dades i entrem en alguna conclusió, si et sembla. A veure, en primer lloc...
Recordem primer de tot pels oients, doncs, que és un article que el podem trobar al diari La Razón, eh?
No, Expansió.
Expansió.
Sí, La Razón també, sí, és veritat. Va sortir el 17 de novembre.
Però concretament va sortir al diari Expansió?
No, La Razón.
La Razón.
És que escriu també a l'Expansió, perdona, llavors. A veure, des del 2007 va ser el moment a partir del qual va començar a baixar, en picat. Vale? Uh-huh. Fixa't, de dades que són bastant il·lustratives, no? Es van destruir fins a 3,7 milions de llocs de treball. Vale? I el nombre de desocupats ha pujat en 4,2 milions. Vale? El moment més àlgid de la crisi va ser el 2012, si te'n recordes, el senyor de Guindos i el triumvirato amb la Soraya i l'altre ministre que no recordo, el Montoro,
Cristóbal Montoro,
sortien cada divendres. I tothom, els laboralistes especialment, cada divendres estaven patint perquè haurien d'estudiar el nou Real Decret que haurien d'aprovar, no?, aquest divendres, que sortiria o que s'aplicaria o sortiria efectes el dissabte següent. Dades. Home, doncs mira, la tassa d'atur... des del 2011, per primera vegada, ha caigut al 26,3, que em diràs, bueno, bé, això és simptomàtic, és... Home, jo diria que sí, perquè, clar, si cada mes o cada trimestre es registra una davallada i per primer cop, després de dos anys, sembla que s'atura, no dic que es recuperi directament, però que, escolta, hi ha un punt d'inflexió. Això és el missatge que vull donar. Començar a donar algun missatge positiu, no? Sobretot
els brots verds, no, José Miguel?
Correcte, els brots verds tan famosos que s'han comentat, no? Després, que la causa més significativa d'accés a la prestació d'atur està sent en un 29,2 la suspensió i reducció de jornada. Fixa't. El que es diuen ERTE, que no és un ERE. L'ERTE és temporal, és a dir...
Què és l'ERTE?
L'ERTE és un expedient de regulació d'ocupació, però temporal. En caràcter temporal, doncs entres a l'atur i després, en temps, perquè l'economia de l'empresa està com està, li dona peu o l'ajuda perquè pugui sortir d'aquesta
situació. Llavors, quina diferència existeix amb l'ERO tradicional?
L'ERO és definitiu, és a dir...
Però l'ERO també és transitori, no?
Sí, però l'extinció del contracte és definitiva. Tu ja no tornes a l'empresa. L'ERTE, com a tal, és una situació temporal de reducció de jornada, no que sé, entre, diu la llei, que és entre un 10 i un 80%, o la situació de suspensió durant un temps.
ERO, estem parlant que no tornes a l'empresa si en el cas que t'acomiadin.
Correcte, això és l'ERO tradicional.
Això és l'ERO tradicional, però dins de l'ERO també es poden donar casos que et treuen hores de feina, de reducció d'horaris laboral.
Després, l'acomiadament amb reconeixement d'improcedència, que era, diguéssim, el que més s'utilitza per part de l'empresari quan no tenia causa, a Espanya l'acomiadament és lliure, en el sentit de que si tu no tens causa i poses els diners d'indemnització, ja s'ha acabat. No sé que hi hagi una vulneració d'un dret fonamental per causa de nulitat i et corni el treballador interposant la corresponent demanda judicial, etc. En principi, pagant, l'empresari pot acomiadar. Doncs, si abans l'acomiadament amb reconeixement d'improcedència era del 76% el 2008, fixa't, el segon semestre del 2013, en comparació amb tots els altres tipus d'extinció, ha baixat fins al 25%. I que la causa principal d'acomiadament és l'objectiva. És a dir, qui més qui menys ha fet un ERO, ha fet una reducció, en fi, estructural de la seva plantilla, d'acord? Què més? Emprenedoria, fixeu-vos, diu, de les dades dels primers 8 mesos del 2013... Podem afirmar amb aquestes dades que hi ha hagut un increment del contracte indefinit per les petites empreses que representen el 95% del teixit empresarial d'aquest país i que i aquest tipus de contracte indefinit representa el 65% de tots els tipus de contracte que s'ha fet. Aquest contracte tan famós d'emprenedoria de l'any de prova que s'havia plantejat si era constitucional o no, s'ha utilitzat bastant, és a dir, la gent l'està utilitzant. Una altra cosa és que després continua el treballador o no dins l'empresa. Després...
Quina vigència té el contracte d'emprenedoria?
Bé, té un període de prova d'un any, clar.
I després de l'any, clar, la legislació...
Hi ha llibertat,
a l'empresari
pot decidir... Tu pots acomiadar, o pots assistir, millor dit, de la...
Hi ha alguna obligació que aquest contracte esdevingui contracte indefinit?
No, cap ni una. Aquí està la llibertat de l'empresari per contractar durant un any i després, al cap de l'any, veure què ha de fer. Una altra dada, no sé si tenim molt de temps.
Sí.
Jo vaig disparant, escolta. Els increments salarials pactats en convenis col·lectius, els que s'han pactat, no superen la gran majoria, són inferiors a l'1%. I la tassa d'inflació estem parlant entre nivells del 2 i el 3%. Per tant, no solament la patronal, lògicament, però també el banc sindical és perfectament conscient de quina és la situació i que hi ha una moderació salarial. És a dir, i també s'agafen això, el tema de flexiseguretat, és a dir, prefereixen mantenir el lloc de treball abans de procedir a l'extinció definitiva. No? I, bé, aquestes mesures són les dades. També és veritat, els convenis d'empresa, és a dir, hi ha hagut, no sé si sou conscients, abans s'aplicava directament als convenis de sector provincial, sector estatal, autonòmic, i ara el que s'ha intentat amb la regulació de la negociació col·lectiva és adaptar la situació de l'empresa amb el seu conveni propi, d'acord? I els convenis d'empresa estan aflorant, la veritat, massivament, d'acord?
A grans trets, José Miguel, ara que has tret els convenis, sí, d'empresa, quin seria l'ordre d'aplicació? O sigui, nosaltres com a treballadors tenim dret primer de tot a que s'apliqui el nostre conveni que pel que fa al nostre tipus de feina.
Correcte.
O bé el conveni que és concretament el de l'empresa?
A veure, tu tens unes regulacions, tens diversos elements. Tens el contracte de treball, tens el conveni col·lectiu i tens l'estatut dels treballadors. Uh-huh. Tots estableixen normes. L'Estatut estableix normes de mínims, mínims necessaris que no poden empitjorar-se. El conveni millora i el contracte també millora. El contracte està sotmès d'una mena dins l'àmbit d'aplicació del propi conveni col·lectiu. Per tant, no se'n pot defugir. No pot ser que el conveni col·lectiu estableixi una jornada de dilluns a divendres i el contracte posi de dilluns a dissabte, per exemple. D'acord? Aquí és un fet molt important. Ara, dins dels convenis, els propis convenis, el que s'ha intentat és els de sector provincial o fins i tot autonòmic intentar, com no representen o com no són adients per la situació econòmica d'una petita empresa, d'una manera s'està dient, escolti, tiri endavant vostè la seva pròpia regulació, negociació col·lectiva dins l'àmbit empresarial. I d'alguna manera això permet adequar la situació de l'empresa amb la seva pròpia regulació, el seu propi conveni col·lectiu.
José Miguel, et sembla si un dia parlem més profundament sobre els convenis,
sí,
l'Estatut dels Treballadors?
Vinga.
Perquè són temes que estan a l'ordre del dia i afecten a molts treballadors, lògicament.
Molt bé.
D'acord?
Vinga.
Moltíssimes gràcies, José Miguel,
gràcies
Mestre, advocat de Sagardó i Abogados. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, gràcies.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè.
Gerard Campos, bon dia de nou.
Bon dia. Avui m'ha entrevistat a la responsable de comunicació del Gran Recapte d'Aliments, Belén Jiménez, i ha explicat com funciona aquesta iniciativa del Banc dels Aliments.
1.413 milions d'euros d'inversió en infraestructures, però que això generaria d'aquí fins al 22 o al 26, doncs 84.000 llocs de treballs, un impacte induït també econòmic de més de 9.400...
Nosaltres no repartim els aliments directament, treballem amb una xarxa d'entitats, són gairebé 700 entitats a tota Catalunya, són 344 a la província de Barcelona. Totes aquestes entitats estan homologades per serveis socials. Totes les persones que s'adrecen a aquestes entitats per ser beneficiàries són persones que venen derivades de serveis socials. I des de serveis socials en els darrers anys sí que s'ha treballat molt amb el tema de vigilar perquè no hi hagi duplicitat, de manera que la forma i el repartiment de distribució d'aquests aliments sigui la més equitativa possible i arribi al major número de persones.
Acabem d'escoltar Belén Jiménez, també hem escoltat el tal de Gerard Esteve, vicepresident de l'UFEC, que ens ha parlat avui dels Jocs d'hivern 2026 a Barcelona. En poques paraules, el pòsit és allò que queda. Aquesta setmana el Miquel Albert Soler reflexiona sobre quin és el secret que amaga avui el primer cafè de Ràdio Estel.
Ets una persona calmada i penses un dia més tot dient, quina sort, avui també és un dia normal, com tants d'altres. No passa res d'especial i tot ha anat com estava previst. Arriba la nit i tranquil·lament te'n vas a dormir. I és veritat, és una sort que tot vagi bé. Però si no valorem i assaborim tot allò que habitualment fem i ens passa, caurem en una rutina que pot arribar a esdevenir avorrida o tediosa. Quan tot va bé, quan no sembla passar res d'especial, quan no ens hem de preocupar per problemes extraordinaris, és quan millor ho tenim per agrair de forma especial tot allò que vivim, que si ens aturem a analitzar-ho, cada dia és diferent, amb matisos molt diversos que cal agrair, amb petits fets quotidians pels quals cal donar-ne gràcies i en ser agraïts en som més conscients i obtenim majors satisfaccions a més. Vigilem de no caure en la rutina, que és bo agrair cada moment quotidià. Avui ens podem preguntar, sabem valorar la bellesa irrepetible de cada moment per tal d'agrair-lo i guardar-lo en el bon record?
Nosaltres ho deixem aquí, Sara Cruz. Ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí. Que vagi bé. Molt bon dia a tothom. Adéu.